Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui, dijous 14 d'abril del 2011. La nostra roda de portaveus, com ja ho saben, arriba a la recta final per aquesta legislatura i saludem Andreu Bosch, portaveu d'Acció per Sitges. Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
És el final de la segona legislatura d'Andreu Bosch com a portaveu d'Acció per Sitges. Enrere queda com passa el temps, ho diem amb tots, però és que és cert, el 2003...
Caram i tant. Queda una mica lluny ja, però vaja, doncs jo recordo aquell 2003 amb molta il·lusió, un grup independent de gent de Sitges, per Sitges, doncs que tenia ganes de dir la seva a l'Ajuntament, que vam tenir molt bons resultats en aquell 2003, després el 2007 la cosa es va torçar, també a dos mesos de les eleccions hi va haver una... no escissió, perquè no és escissió, però un transfuguisme de tots conegut, i per tant doncs, a partir d'aquí també amb la disbauxa, amb el caos que pot causar això en un partit, que és que dos mesos de les eleccions el 2 i el 3 marxin en un altre partit, doncs déu-n'hi-do que vam aconseguir, i sort de la gent que em va acompanyar en aquell moment, que era un moment dur. Però vaja, jo crec que aquell 2003 queda molt lluny, però queda en l'horitzó del que pot arribar a ser Acció per Sitges en el 2011, i esperem que sigui així. És a dir, en el 2003 vam quedar segona força política a Sitges, després del Partit Socialista, i en el 2011, per què no?
Fem una paràbola. Aquell número 2 és el número 2 d'algú altre ara.
Sí, ha progressat molt, però jo prefereixo no parlar dels números dos dels altres, ni del passat, sinó que prefereixo parlar del futur i de mirar les coses cap endavant.
Teniu un número dos que és músic? Ens ho han dit bé, això, o no?
És molt bon músic.
És molt bon músic.
I s'estima molt Sitges, ja ho podem dir clarament, el Joan Pinós. Realment ha estat una molt bona incorporació. Li hem donat la benvinguda, ja fa algun temps que està treballant amb nosaltres des de la discreció, i en el grup ho vam plantejar, i bé, doncs aquesta vegada de número 2 ve el Joan Pinós, la Rosa segueix de número 3, el Quico doncs el 4, 5, bé, ja ho veurem.
D'acord. Mm-hmm. Aquesta és la llista, els primers llocs de la llista d'Acció per Sitges per aquesta propera legislatura, però com us dèiem, hem de fer balanç d'aquesta que acabem de finalitzar. Si l'haguéssiu de definir d'alguna forma, tal com l'heu viscuda i tal com l'heu vista, què faríeu servir?
Home, ha estat una legislatura presidida per un fet polític i econòmic important, que és el de la crisi. Això no se n'escapa a ningú. De tota manera, el que sí que com a regidor i com a regidor a l'oposició he vist és que el govern municipal no ha reaccionat com havia de reaccionar. És a dir, així com moltes famílies de seguida que van veure les orelles al llop van començar a reduir despeses, i això s'ha vist, despeses, en podríem dir, innecessàries, accessòries, que estan bé si es pot, però si no es pot, doncs no es fan, jo què sé, per exemple, anar més de restaurant o anar de vacances a l'altra punta del món, etc, etc. Doncs el govern municipal ha seguit amb el xip de gastar sense mesura, i no és un problema, no és únicament el problema de gastar sense mesura, sinó que la situació financera municipal ha arribat un grau de deteriorament que hem assistit en aquests últims mesos, a que l'engranatge mateix del funcionament de l'Ajuntament doncs trontolla. Per exemple, jo vaig ser testimoni ocasional, no ho van dir, però ho vaig sentir, vaig escoltar la conversa, una persona en un equipament públic que tenia un llum que no li funcionava i resulta que el problema és que s'havia de substituir un interruptor. Doncs bé, el treballador municipal va dir, mira, jo és que no puc anar a cap lloc de Sitges a comprar aquest interruptor perquè m'ensenyen, quan parlo de l'Ajuntament, el cartell de a qui no es fia l'Ajuntament, no? O un altre exemple que també vaig treure en el ple passat, que era els vehicles municipals. Home, doncs, per manca de liquiditat, per manca de diners, no han passat un munt de vehicles, 10 o 12. La ITV corresponent. Què ha produït això? Ha produït que els treballadors, que normalment brigades i altres treballadors, diversos departaments, que fan la seva feina en el territori, doncs hagin de racionalitzar molt més el que és l'ús del vehicle, però no únicament això, o sigui que hagin de fer els seus desplaçaments d'una punta a l'altra de Sitges, quan no és, o sigui, al matí es pot distribuir els treballadors, però després, a mig matí, com que no hi ha vehicle disponible, aleshores què fan els treballadors? Doncs anar d'un lloc a l'altre a peu. I aleshores, esclar, fan salut, està molt bé, però allò que se'n diu la productivitat cau en picat, perquè tenim uns vehicles aturats i tenim uns treballadors anant a peu en horari laboral que fan el que han de fer perquè no toca més remei, no? I clar, aleshores doncs, la productivitat d'aquests treballadors baixa en picat, no per culpa d'ells, sinó per culpa de que l'engranatge del mateix ajuntament està deteriorat perquè li falta la gasolina, que la gasolina és els diners, la liquiditat.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una que probablement sigui motiu de debat en el proper ple municipal del 2 de maig, que és el darrer ple, per dir-ho així, ordinari de la legislatura, com és aquest pla fins l'any 2015, que ha de propiciar una sèrie de mesures. I una altra, la que ja diverses formacions polítiques proposen com a mesures per reconduir una situació de deute que en aquest cas coincideix als grups de l'oposició en què és un deute molt preocupant i que cal agafar per les banyes. Anem per les dues parts. Aquest, diguem-ne, pla que fins al 2015 es posarà o és probable que es posi sobre la taula en el proper ple municipal, com el considereu i quina opinió us mereix?
Jo considero fum i pantalla electoral. A veure, aquí els socialistes està clar que juguen el joc de fer-se amics dels convergents, de donar-se la mà, de fer-se una fotografia. Els convergents potser juguen a la carta de dir som institucionals i nosaltres també som capaços d'arribar a acords, però entrar una mica en la lletra petita són acords banals, no concretats, i que a més la veritat és que el que signi ara això no és garantia de res, perquè d'aquí 2 mesos tindrem una nova composició de l'Ajuntament de Sitges i per tant doncs serà el que aquests nous regidors determinin doncs quin pla marc es poden assenyalar o es poden comprometre per aquests 4 anys. Per què? Perquè, evidentment, un pacte consensuat al principi d'una legislatura amb compromisos per part del govern i compromisos per part de l'oposició té un valor. Un pacte al final de la legislatura doncs gairebé és paper mullat. Per què? Per exemple, el tema dels sous, i de càrrecs de confiança. Es diu, es reduirà el tema dels càrrecs de confiança. Els sous, em sembla que ni en parlen. Però jo, per exemple, aquí jo faria una aposta perquè només d'entrar a l'Ajuntament, contràriament al que va fer el govern Baget en el 2003, que va ser augmentar-se un 40% el sou, jo crec que ha de començar per un acte de redempció del polític dient, nosaltres ens reduirem el sou. D'entrada, ens reduirem el sou. Per què? Per solidaritat, perquè aquell 40% ens va semblar inoportú, I per tant, doncs, començarem amb un acte, en podríem dir, de dir, doncs, els polítics som una altra cosa. No anem a arreglar-nos les nostres butxaques d'entrada, sinó que anem a arreglar el poble de Sitges d'entrada. Per tant, doncs, amb un acte simbòlic com aquest ja començaríem. I després hi ha moltes més accions a emprendre. Però és el que dic, al final de la legislatura tot és fum, perquè, vés a saber, si en, en la pròxima legislatura resulta que el pacte socialistes convergents dona suficients vots per poder estar en el govern, potser sí que alguns compromisos es compliran. També dic que hi ha molts compromisos que són, en podríem dir, molt eteris, o sigui, reduiran els càrrecs de confiança. Però quants i quan? No? O sigui, concretem. I clar, si no concreten, doncs pot ser, jo què sé, reduirem els càrrecs de confiança, un càrrec de confiança, i ja compleixen amb el pla Marc, i això seria enganyar la ciutadania.
Dues qüestions a partir d'aquí. Creu, i no sé si es pot interpretar d'aquesta manera o no, creu Andreu Bosch que pot haver un pacte entre socialistes i Convergència passades les municipals?
Home, ho han fet en el Parlament, no? El Parlament, els socialistes justament van facilitar la investidura d'Artur Mas, ara pacten el pla Marc aquest 2015, no sé, són indicis que la gent pensi.
Aquest pla Marc té algunes directrius que poden ser, més enllà del que es presenti el proper 2 de maig, poden ser algunes solucions de futur?
Home, a veure, tampoc no és...
Ho pregunto per si tampoc és... hi ha massa on agafar-se quan la situació econòmica és tan difícil i les sortides només en poden ser unes, o en poden ser moltes.
És un document políticament correcte, per això, per indefinit, no? Aleshores, és clar, evidentment anirem en la direcció, qualsevol dels que estem en la contesa electoral i que ens toqui governar o no, anirem en el sentit de reduir despesa i augmentar, o com a mínim mantenir els ingressos, no? Aleshores, doncs...
Això gairebé és un...
Això és un tòpic, perquè és una obvietat, a casa, no? També ho fem, no? Vull dir, en l'economia domèstica també fem el mateix.
Clar, és a dir, creieu però, que serà però, obvi que aquesta sigui una de les directrius a seguir, està clar. Gastar menys, i aconseguir ingressar com a mínim el mateix.
Però jo el que vull dir és que per això no cal un pla Marc 2015. Vull dir que és una obvietat que, si es vol fer una foto, doncs la pactes i la poses en un quadre i a fer la foto, però realment serveix d'alguna cosa? En realitat canviaran alguna cosa les coses? No. O sigui, de fet, el que canviarà són les propostes concretes. I, per exemple, doncs, reduir en el 50% els càrrecs de confiança, això és una proposta. O, per exemple, veure quin pla d'equipaments és l'adequat per a Sitges en aquest moment i fer-lo seriosament en lògica i tal, ens donarà doncs, uns equipaments que es poden o llogar o vendre, però des de la racionalitat, no des de la improvisació que lamentablement s'ha fet últimament, no, això. Per tant, doncs, propostes concretes és el que val la pena.
Haguéssiu pactat aquest pla Marc si us haguéssim presentat unes mesures més concretes? O haguéssiu entès d'alguna forma que també pactar-lo a 3 setmanes vista de les eleccions tampoc us hagués convençut?
És que aquí també hi ha un tema de confiança, no? Es va deteriorar molt la confiança amb el Partit Socialista quan ells en el 2007 doncs van actuar, jo crec, amb traïdoria, no? És a dir, que anar a buscar la número 2 d'Acció per Sitges per incorporar-la amb el seu projecte polític, això a mi no em sembla lleial, no? Per tant, doncs, aquí signar alguna cosa amb el Partit Socialista amb portes d'eleccions, no m'ofereix gaire confiança. Prefereixo firmar-ho al començament d'una nova legislatura i que tinguin 4 anys per demostrar-me si són capaços de complir els compromisos o no. I en tot cas, si no els compleixen, durant els 4 anys anar matxacant, anar dient que no compleixen.
Hem d'entendre que en aquests 4 anys no ha millorat aquesta, diguem-ne, sensació de malfiança? No.
Home, a veure, en la història queda, no?, el que s'ha fet. I aleshores, doncs, si nosaltres en el 2003 anàvem molta il·lusió però també unes certes dosis d'ingenuïtat, doncs ara aquesta ingenuïtat no la tenim, i per tant doncs, pactar alguna cosa en portes d'eleccions, doncs ja dic, té molt menys valor que pactar unes coses després de les eleccions i en 4 anys per davant,
que us heu tornat més malfiat.
I a més a més voldria afegir una cosa, i a veure, tenim un exemple que en aquest cas doncs jo el subscric, no? L'Artur Mas al començament de la seva legislatura, dels 4 anys, i ha convocat una taula de treball amb empresaris, agents socials, etcètera, etcètera, per parlar del tema de la crisi. Molt diferent seria que convoqués aquesta taula de treball el 2015, al final del seu mandat, no? Al final del seu mandat, què vols pactar? O sigui, si no saps si mandaràs en el següent mandat o en la següent legislatura. O sigui que les coses s'han de fer bé, i a mi em sembla que això que s'està fent amb el Pla Marc és començar la casa per la teulada.
Plantejant-ho a partir del que dieu, entendríeu que el més lògic i normal seria, per tant, que la composició que surti de les eleccions municipals, el govern que surti de les eleccions municipals, posi aleshores sobre la taula, només de bon començament, un acord, un procés de diàleg per trobar unes solucions més o menys consensuades a la situació econòmica?
És que és el lògic. Els mateixos convergents en això són contradictoris, perquè diuen, passades les eleccions, el primer que farem serà una auditoria. O sigui, si no saben en aquest moment exactament com està l'Ajuntament i volen fer una auditoria només d'entrar, com poden signar un pla marc sobre uns números que no coneixen? O sigui, el primer és auditoria o retrat del moment en què tu entres a l'Ajuntament. Reunió amb totes les forces polítiques. I tercer, una cosa importantíssima que jo crec que ja fa anys que s'hauria d'haver fet, una taula anticrisi. És a dir, una taula, però no un fòrum puntual d'un dia al centre de disseny. No. Una taula anticrisi vol dir un contacte permanent dels agents socials, econòmics i polítics que hi ha a Sitges, per tal de parlar de com està la situació, què és el que podem fer per millorar, i fer-ho, i adquirir compromisos. Això, mes a mes, o trimestre a trimestre, no una vegada cada 4 anys. Amb una vegada cada 4 anys, evidentment, el ritme és insuficient per com va el ritme de la crisi. El ritme de la crisi és galopant, i nosaltres anem a velocitat de tortuga.
Creieu que fa falta una auditoria o n'hi ha prou amb els números de la intervenció general per saber com estan les finances municipals?
Jo confio en la intervenció general i en l'auditoria externa que ja es va fent des de fa anys. Jo no necessitaria fer una auditoria, però això sí, el que sí que necessitaria és seure justament amb intervenció general, veure l'auditoria externa, contrastar, saber exactament en quin punt, més o menys, els números grossos ja els tenim, perquè per exemple, en l'últim ple es va passar els comptes del 2010, o sigui, sabem que estem apurats, no per aquests detalls que he dit de l'ITB i dels interruptors que no es canvien per manca de diners, sinó perquè els números ja ho diuen, és a dir, gasten sense consignació pressupostària, és a dir, fan un pressupost i no el compleixen, i amb una desviació impressionant. Quan no hi ha grans desastres naturals a Sitges que ho puguin justificar, ni sentències judicials, allò que dius, escolta, més que has de pagar 2 milions perquè una sentència judicial t'ha obligat a pagar aquests 2 milions. No existeix això, no? Per tant, doncs, quan no hi ha justificació, gasten sense tenir clars els números, que ells mateixos han pressupostat, i a més es gasta molt més del que toca. Per tant, això nosaltres ja ho sabem. I a partir d'aquesta fotografia, jo crec que es necessita consensuar amb les altres forces polítiques un procés de diàleg molt intens al començament de la legislatura, també uns compromisos molt clars al començament de la legislatura, i que aquí hi entrin els agents econòmics i socials perquè també hi diguin la seva d'una manera permanent, d'una manera, en podríem dir, orgànicament establert, que si toca cada 2 mesos, cada mes, o que sigui, una revisió mensual o bimensual dels compromisos que s'adquireixen amb el tema econòmic aquí sí.
Tot i que la resposta és bastant previsible a partir de la vostra argumentació, quina responsabilitat hi té el context actual i quina responsabilitat hi té la gestió de l'equip de govern en el que viu Sitges hores d'ara?
Home, a veure, tampoc no podem ser tan maniqueistes com pensar que tota la culpa la té la crisi o tota la culpa la té el govern municipal. Jo crec que la part que toca la crisi, doncs, l'hem de deslligar de la part de l'actuació municipal. La crisi a l'octubre de 2007 ja s'endevinava, ja es veia, el mateix Baiget ho va dir en aquests micròfons fa un parell de dies, i aleshores jo em pregunto, davant d'aquesta situació, què ha fet el govern municipal? Doncs anar a la seva, és a dir, que ells tenien previst això, doncs feien això, és a dir, viure d'esquenes a la crisi, dir sí, hi ha crisi, però oh, quina sorpresa, en el 2008 hi ha crisi, ah, molt bé, en el 2009, oh, quina sorpresa, ens hem desviat pressupostàriament perquè hi ha crisi, i en el 2010, oh, quina sorpresa, o sigui, cada any es van sorprenent de que hi ha crisi, i aleshores, doncs, i què fan per evitar això? Home, potser jo crec que la ciutadania hagués entès perfectament que algunes obres que s'han fet i algunes inversions que s'han fet no s'haguessin fet.
Per exemple?
Doncs, per exemple, calia tanta bienalització i calia fer-la de la manera que s'ha fet, o calia invertir 4 milions gairebé en el centre de disseny de Sitges, Sitges Centre de Disseny, allà a Campell, quan era un edifici que ja s'havien fet actes públics, que era un edifici nou, que estava bé. És a dir, inverteixes 4 milions i, per cert, 4 milions que n'hi han llançats, per què? Perquè ja aquí s'ha dit que segurament allà hi anirà una primera divisió de la universitat aquesta, la VIPA, amb estudis de formació professional o alguna cosa així, no? És a dir, improvisem i després resulta que aquestes inversions les llancem, és a dir, 4 milions que s'han dissipat en una cosa que l'havíem fet malament. O, per exemple, un altre tema, el tema del Sitges Reference. En el 2007 ja vam avisar, allà podria estar bé una seu administrativa dels serveis administratius de l'Ajuntament. No ens van fer cas, se'ns van riure. Nosaltres dèiem en el 2007, fem un pla d'equipaments, també se'ns van riure, i ara resulta que anem tots cap allà al centre, aquest, el Sitges Reference, allò que hi ha allà a la vora del Capravo, i clar, és molt diferent quan tu tens un edifici que s'està construint, dir-li, mira, aquí aquestes dues plantes les ocuparà l'Ajuntament, per tant ja podeu començar a fer les instal·lacions internes i preparar-ho per oficines, les oficines de l'Ajuntament, no? Que dir, doncs mira, ara que està edificat l'edifici, ara tornem-lo a retocar, tornem a fer per aquí passaran aquestes instal·lacions, per aquí aquestes altres, etcètera, etcètera, no? Vull dir que si es fan les coses amb més coherència, doncs els diners s'aprofiten molt millor.
Partíem d'aquesta obvietat que ens comentava l'Andreu Bosch, que és una situació econòmica difícil, per tant, cal contenir la despesa i cal mantenir els ingressos i, si pot ser, augmentar-los d'alguna manera. A partir d'això, que és, diguem-ne, extrapolable a tot el que ens puguin dir les diferents formacions polítiques, com es pot fer? Cal tocar impostos, cal no tocar impostos? Aquest debat que fa uns dies ens posaven sobre la taula sobre el preu just dels serveis públics, s'ha d'encetar d'alguna manera? Sí, no, com?
El pla de sanejament preveu que s'apujaran impostos en el 2011, és a dir, que vaja, de cara al 2012. Per tant, doncs, això és, i a més està demanada una revisió cadastral. Això és inapel·lable, no es pot evitar. Val? Per tant, aquí què cal fer? Home, jo que faria en relació als impostos és que seria l'última pedra a tocar, però abans n'hi ha moltes altres, eh? Ja hem dit, per exemple, càrrecs de confiança, els sous dels mateixos polítics, les dedicacions dels mateixos polítics, les empreses municipals, però també hi ha una altra cosa molt important, i és que de vegades hem gastat inadequadament llançant la casa per la finestra, com si fóssim un país ric, no? Per dir-ho d'alguna manera, doncs, jo què sé, la mateixa bienalització o la reforma dels museus, havia de ser aquesta reforma dels museus, o podria haver-n'hi hagut alguna altra de més modesta, de més senzilla, però que amb el mateix import ens hagués donat per restaurar i per rehabilitar els edificis que també ho necessiten, com per exemple la Biblioteca Santiago Rusiñol, amb problemes d'humitats des de fa molts anys. Doncs, bueno, són altres maneres d'enfocar, no? O per exemple, per dir, doncs, una altra despesa així, bueno, n'hi hauria moltes de despeses així grans, no? Però, per exemple, nosaltres, que sempre hem defensat l'austeritat, fins i tot en temps de vaques grasses, doncs ara ens sembla que a nosaltres que no és una virtut això de demanar l'austeritat i les petites inversions en gran rendibilitat social, sinó que és necessari. Com a exemple, o sigui, posant ja l'exemple d'abans del centre Sitges de Disseny, o Sitges Centre de Disseny, doncs allà 4 milions d'inversió, quantes obres de teatre s'hi han fet, quantes conferències, a part que està allunyat, quina rendibilitat social? Molt baixa. En canvi, amb petites inversions com per exemple, posem per cas, som un poble turístic, no? Hi ha gent que va corrent, que fa footing, que corre, no? Hi ha molts turistes. Doncs, home, potser podríem pensar en una cosa tan senzilla com posar unes ceràmiques en determinats llocs, per exemple, sota la punta, quilòmetre zero. No? I aleshores, doncs, al cap d'un quilòmetre, doncs, aquí ha fet vostè corrent un quilòmetre, o mig quilòmetre, o un quilòmetre i mig. I en llocs emblemàtics, doncs, una rajola explicant quatre idees d'aquell lloc històric o monumental que dona algun valor a aquells racons del poble, no? Per tant, doncs, petites inversions, gran rendibilitat pública. O, per exemple, al costat dels casals d'avis. Què tenim? Tenim avis en els casals, tenim nens que de vegades han de ser cuidats pels avis. Home, doncs, no estaria bé pensar en la confluència de les dues coses i al costat dels casals d'avis posar-hi gronxadors en els llocs que es pugui, és a dir, molt a prop d'aquests casals dels avis. Per què? Perquè d'aquesta manera els nets estan allà jugant en els gronxadors i els avis tenen el casal i tenen al mateix temps els nets allà al costat, doncs en podríem dir amb una simbiosi molt bona. Què són això? Són 4 duros. És molt poca inversió per una gran rendibilitat social. Per tant, doncs, hem d'anar a buscar operacions petites que donin molta qualitat de vida en lloc de fer el que s'ha fet fins ara, grans inversions públiques amb molt poca rendibilitat social.
Des del principi us hem mostrat molt recelós amb Qualia. Mm. Si Qualia no és una sortida, diguem-ne, o complementària a l'economia turística, què pot ser-ho?
No, a veure, matisem.
És el que estem, vull que faci.
Estem en contra de Qualia de la manera que s'està fent. Per què? Primer de tot perquè és una cosa desproporcionada en relació al poble de Sitges. Segon, perquè l'última gran zona urbanitzable de Sitges, doncs la monopolitzem amb la utilització de Qualia. És a dir, que ho donem tots amb aquests inversors, no? Amb aquests suposats inversors, que de moment encara no han posat ni un euro, eh? O sigui, tot és volar de coloms, eh? Mentre no hi hagi un xec i uns diners allà per enmig, jo no em creuré Qualia, no? Em creuré amb la idea de canviar o de trencar amb l'estacionalitat. Això sí, però això no és una idea de Qualia. O sigui, cada vegada li canviem el nom, però en el fons és la mateixa idea. És a dir, Sitges, sobretot té el monocultiu, es dedica exclusivament al turisme i sobretot al turisme estacional, és a dir, durant l'estiu, per dir-ho d'una manera, i seria bo aprofitar la qualitat que té Sitges perquè, primer de tot, el turisme no fos estacional o tan estacional com fins ara, és a dir, que n'hi hagués també a l'hivern, i en aquest sentit ja des de fa molts anys s'està treballant amb el tema del turisme de congressos, i per altra banda anem a buscar altres fonts econòmiques que donin com a resultat que no hi hagi tants sitgetans que hagin d'anar a Barcelona a treballar per poder tirar endavant. No?
Sabeu que aquest és un debat de fa molts anys?
És que això és la història de Sitges. És a dir, que des de que Sitges és Sitges, o fins i tot des del començament de la democràcia, però és que fins i tot abans ja s'estava buscant això, no? S'està buscant. I una indústria que no sigui contaminant, que es pugui compatibilitzar amb la qualitat de vida que té Sitges, que es pugui compatibilitzar amb el turisme, però nosaltres no estem disposats a fer-ho amb un projecte desproporcionat, amb un projecte que hipoteca tota aquesta quantitat de terreny que els necessitarem també per equipaments per al nostre poble. O sigui, són sòls públics, és sòl públic, per tant, nosaltres també necessitarem una bona part per atendre les nostres necessitats, les necessitats dels sitgetans i sitgetanes. No? I per altra banda, que veure que es busqui més en la riquesa que és capaç de proporcionar el mateix poble de Sitges. És a dir, Qualia no es pot començar amb una entelèquia, amb una idea i anar a buscar uns a Europa o a Anglaterra o on sigui. S'ha de buscar en la base mateix, en les escoles de dansa, en les escoles de música. És a dir, buscant què és el que nosaltres tenim com a riquesa pròpia i posant-ho en valor.
O sigui que agafaria un només de Qualia el que pot suposar com a objectiu final de trencar l'estacionalitat econòmica.
Ah, sí, això és la
això
part.
Sí.
Això és la part bona. Sí, 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 això sí. Sí, això.
Ara, el desenvolupament que porta aquest objectiu final a través del projecte Qualia, aquest sí que us mereix tal com està plantejat hores d'ara.
Jo ho poso en qüestió, i a més a més, a veure, també poso en qüestió que se'ls doni unes facilitats que potser amb una altra empresa no es donarien, no? O sigui, jo que sé, ara mateix estan treballant en una oficina que és de propietat municipal, no? M'agradaria saber quan paguen de lloguer, no sé, perquè a veure, aquesta oficina doncs té un valor, no? I l'exposició també l'hem posat al servei de Qualia, i estem posant inversió en el tema de Qualia. També aquí s'hauria de veure quin és el límit d'aquesta inversió. Quant personal i quants diners hem de dedicar nosaltres, al poble de Sitges, a promocionar Qualia en un context econòmic que pot caure en un pou sense fons. Vull dir, que pots fer molta propaganda, però al final no trobar cap inversor perquè el moment econòmic no és l'apropiat.
O sigui que teniu una certa sensació que Sitges està pagant moltes coses i de Qualia encara no n'ha rebut massa?
No ha rebut res. Per tant, doncs, jo amb això seria molt més prudent. Treballem amb el sentit que ja fa molts anys que s'està treballant, no es pot descuidar la idea que s'ha de trencar l'estacionalitat, però, home, vigilem-ho, eh? O sigui, aquí no hi podem posar tots els ous en aquesta panera perquè se'ns pot trencar. A més, és una panera que està foradada. Està foradada per la crisi econòmica. És a dir, que si diguessis, mira, en el 2006 o en el 2005, doncs posem tots els ous en aquesta panera, en la panera de Qualia o del que fos en aquell moment, la Ciutat de les Arts, que es parlava en aquell moment, posem-ho perquè és un moment d'expansió econòmica. Home, doncs potser en aquell moment aniria bé per lligar la Ioli. Potser en aquell moment, justament, la Ioli ens sortirà deslligat i al final haurem gastat uns diners inútilment.
Creieu d'alguna manera, com ens va manifestar el portaveu de Nou Horitzó, que si els inversors de Qualia li plantegin a l'Ajuntament doncs això, una certa moratòria d'un any, de dos o tres, i fer servir l'edifici del Sitges Centre de Disseny com a centre d'estudis i no començar a construir encara l'escola, l'Ajuntament us hauria de dir, doncs, mira, escolti'm, allò que vam quedar, doncs no quedem i ja ens trobarem un altre dia?
És que, segueixo dient, ens trobem en la paradoxa que tenim un centre Sitges de Disseny que de valor no va costar 11 milions, però de valor podríem donar-lo com a 11 milions, es va donar en el seu moment, 10 o 11 milions, més 4 milions d'inversió per renovar-lo i posar-lo més bonic, amb pantalles i tota la història, i ara nosaltres això ho hem de cedir a la universitat aquesta, i a sobre, doncs, per poder-ho cedir hem de buscar i fer una nova despesa en una carpa a l'exterior o en un altre terreny per tal de poder fer el mateix que estem fent en el Sitges Centre de Disseny. Home, ens hem de posar amb més despesa per donar tantes facilitats a una universitat que ve de fora i que ja veurem què aportarà a Sitges. O sigui, que home, una cosa és dir, passin, entrin i inverteixin. I una altra cosa és, miri, no es preocupin, ja els hi fem nosaltres mateixos la inversió, no? Home, per favor, no. Jo crec que amb això s'ha traspassat una línia que no s'hauria d'haver traspassat.
Com reconduiríeu aquest projecte, doncs?
El projecte...
El projecte, és a dir, el tancaríeu en un calaix i el tornaríeu a refer de vell nou?
No, quan vulguin, tenen les portes obertes per poder fer la seva universitat. Però, d'entrada, el Sitges Centre de Disseny, si nosaltres hem de construir una altra cosa a part, doncs no poden haver-hi més despeses.
Ens referim a Qualia en general, Acció per Sitges, el referia de dalt a baix, l'amagaria en un calaix i apostaria per una altra cosa.
No, amagar-lo tampoc, però invertir-hi, la quantitat que s'està invertint. I em podríem dir, posar al servei d'aquest projecte tants espais públics, metres quadrats, etcètera, doncs no.
En el seu dia deu ser un dels que més es varen posicionar a l'entorn del soterrament de la via del tren. Aquest és un debat que ara sembla gairebé, no direm que perdut, però la crisi econòmica ha fet que parlem molt d'altres coses més del dia a dia que no encara del traçat o de la possible proposta del soterrament de la via del tren. Es comentava fins fa ben poc que el Ministeri havia presentat ja una sèrie de propostes diferents a l'entorn del traçat de la via del tren per Sitges. Les heu pogut veure o pogut fer alguna cosa? I què tal?
Jo el que puc dir és que vaig tenir l'honor de ser el primer que va parlar del soterrament de la via del tren un setembre del 2002 i en nom de la plataforma contra la massificació urbanística de Sitges, no? O sigui que hi crec fermament, no? I crec que vam fer bé en el pla general de reflectir-hi el soterrament de la via del tren. Per què? Perquè jo crec que en un pla general i en un govern s'ha de mirar no els 4 anys ni els 8, sinó que també s'ha de mirar a l'horitzó llarg, és a dir, amb els peus a terra, però amb la mirada lluny.
Fem un parèntesi aquí, perquè en el seu dia Andreu Bosch era un d'aquells defensors d'un pla d'etapes, diguem-ne, molt més a llarg termini, pel que fa referència al creixement que podia plantejar el pla general, i al final, diguem-ne que la circumstància econòmica gairebé ha superat aquell pla d'etapes que assenyalava fins i tot Acció per Sitges en aquell moment, no?
Sí, ara no
perquè caldria. Separat en sec, ara no caldria ni parlar de pla d'etapes.
De tota manera, jo em sento molt orgullós d'haver plantejat aquella batalla de creixement més lent, perquè quants pobles hi ha a Catalunya que tenen grues amb promocions immobiliàries buides, fantasmes, que no han pogut tirar endavant? I en canvi nosaltres, doncs, les promocions immobiliàries que tenim les tenim acabades, fins i tot se n'estan començant. És a dir, què vol dir? Vol dir que posar aquell alentiment en un moment de gran expansió immobiliària, de bombolla immobiliària, doncs va anar molt bé perquè es va construir menys del que haguessin volgut els constructors, i ara estem en una situació, doncs, que s'ha construït el que realment es pot ocupar. Per tant, doncs, no estem en la mateixa situació que d'altres pobles, gràcies justament a aquella posada de seny, d'ordre, de mesura, en un moment que calia.
Tornem a aquesta qüestió de la via del tren, del soterrament de la via, perquè, com dèiem, serà, bé, probablement tornarà a ser un tema de futur, encara que ara estiguem molt monopolitzats per la qüestió de la crisi econòmica. Heu tingut l'oportunitat de veure alguns d'aquests dibuixos, d'algunes d'aquestes propostes del Ministeri?
Sí, jo crec que el més important amb el tema del soterrament de la via del tren és que en el Pla General 2006 està marcat. Per tant, doncs, a sobre d'aquest
dibuix inicial,
d'aquest dibuix, ja no s'hi farà cap casa, no s'hi farà res. O sigui, res que entri en contradicció amb un projecte de gran futur. Que el soterrament té lloc d'aquí 20 anys, perfecte. D'aquí 40, és igual. És que a veure, una cosa és tenir clar que algun dia s'haurà de soterrar la via del tren i es soterrarà a Sitges, encara que nosaltres no ho veiem, i una altra cosa és dir, la cosa prioritària a Sitges és el soterrament de la via del tren. Són dues coses diferents, no? És a dir, que ara, en aquest context de crisi econòmica, doncs el tema del soterrament de la via del tren no corre pressa, no corre pressa. Hem de seguir-hi treballant, sobretot amb documents, és a dir, que hem de seguir avançant, i trobem bé que s'hagi fet un projecte. El primer defecte que li trobo en aquest projecte és que s'hagi deslligat molt de la línia orbital ferroviària, gairebé ni l'esmenta, i per tant, doncs, encara que hi ha un traçat que segueix bastant la línia orbital ferroviària, però sembla que hagin ignorat, per exemple, aquest traçat que se'n va molt cap a Ribes i després baixa per l'Aquàtic. Doncs aquest traçat no preveu ni estació a l'Aquàtic, no? Per tant, doncs, i aleshores l'estació només seria a Ribes, o sigui, els ciutadans hauríem d'anar a Ribes a buscar el tren, no? O sigui que aquesta opció una mica estranya, doncs, ignora que hi ha un projecte de línia orbital ferroviària, i que, per cert,
aquesta posa... és una de les opcions, no?
És una de les opcions,
Que es plantegen,
n'hi ha cinc, i a més combinacions entre elles.
Perquè els oients no s'espantin abans d'hora, més opcions, sí, a part de la que esmentava Andreu Bosch, aquesta, sí, diguem-ne, més poc ortodoxa, per dir-ho així.
Sí, però jo el que volia posar de relleu és que no s'entén que en un projecte de soterrament, doncs, no es tingui molt present el projecte de línia orbital ferroviària, no? Que això és una cosa que s'ha aprovat en caràcter provisional i en caràcter definitiu ja per part de la Generalitat de Catalunya amb el consentiment del govern municipal, i que, per cert, nosaltres hi estem marcadament en contra. Nosaltres no estem d'acord, i matiso, no estem d'acord amb el ramal de Sitges de la línia orbital ferroviària que situa una estació a l'Aquàtic Paradís. Per què? Perquè això comportarà a la curta o a la llarga, després d'una convivència, una curta convivència entre una estació i l'altra, la supressió de l'estació de Sitges Centre, un cop desaparegui la línia de la costa. Per què? Perquè la línia orbital ferroviària solapa, duplica el que és la línia de la costa per l'interior. O sigui, per exemple, un tren que ve de Sant Vicenç a l'alçada de Cubelles, en lloc d'anar per la costa i Vilanova i l'estació actual, doncs passa per Cubelles, a les estacions que hi haurà al nord de Vilanova, arriba a Ribes, passa per el ramal de Sitges fins a l'Aquàtic i ja enllaça cap als túnels de Garraf, no? Uh-huh. I viceversa, eh? Per tant,
fem un parèntesi aquí.
Perdona, amb un recorregut
no,
com aquest...
Només també perquè quedi clar, enteneu que no coexistiran els dos projectes?
Poden coexistir durant un temps fins que algú des de més enllà, és a dir, des de Madrid o des de Barcelona, digui, home,
us ho pregunto per si, línies... per si, és a dir, l'Estat no soterrarà l'actual via si la Generalitat posa en marxa la línia orbital.
Home, és que...
Us ho pregunto, veure, perquè per si...
Fins i tot en època de vaques grasses, seria irracional tenir una línia soterrada pel centre de Sitges i tenir al mateix temps una altra línia per l'exterior de Sitges, que justament aprofita un dels traçats que en el mateix soterrament es descriu simultàniament. Per què? Perquè ja tothom pot entendre que és un grapat de milions que val el soterrament i també un grapat de milions que val el ramal de
però aleshores de la algú també pot pensar, la Generalitat està ja amb un projecte molt avançat de la línia orbital ferroviària. Si això és així, l'Estat o el Ministeri no tindria cap necessitat de redactar un projecte per soterrar una línia de tren si és que l'altre està tan avançat ja.
Jo crec que una cosa i l'altra han comès un pecat original i és que s'han ignorat mútuament. I això a mi em sembla que amb administracions que incideixen en un mateix territori no es pot fer.
Voleu dir que s'estan fent dos projectes paral·lels sí. I al final tothom és conscient que només en quedarà un dels dos.
Evidentment.
I el que dieu des d'Acció per Sitges és si queda la línia orbital ferroviària, l'estació de Sitges acabarà sent només una estació a l'Aquàtic.
Exacte.
I desapareixerà això... l'actual estació.
Sí.
Si és que la línia orbital que proposa la Generalitat és finalment qui guanya la partida, diem d'aquesta manera.
Sí, és que, a més, jo crec que si s'acaba fent aquest ramal de l'Aquàtic i l'estació a l'Aquàtic, acabarà sent així com tu has dit. És a dir, acabarà havent-hi només una estació i aquesta estació serà l'Aquàtic, quan hi ha moltes altres alternatives que també lliguen amb la línia orbital ferroviària, que per cert, nosaltres ja estem a favor de la línia orbital ferroviària. A nivell de comarca millorarem moltíssim la comunicació, però no estem a favor d'aquesta estació a l'Aquàtic i aquest ramal. I més quan es podria enllaçar amb aquesta línia orbital ferroviària fent passar-la o fent passar aquesta línia pel centre de Sitges.
Ara és un parlar per parlar, això, o no?
No. A veure, jo que el que crec és que d'aquí ve l'experiència que porto, no en política, però sí en vida civil ciutadana, no? O sigui, jo sé que aquests projectes s'aproven i que de vegades dormen en un calaix durant anys i quan hi ha diners i intenció de fer-se, es fa. Aleshores, la gent es posa les mans al cap quan estan els excavadors allà treballant, però aleshores és massa tard, com amb el tema dels museus, com amb el tema dels Coix i Miró el Peix. És a dir, en els Coix i Miró el Peix ens van posar a lluitar els ciutadans de peu, i això devia ser en el 96 o així, quan encara jo no estava en política, quan ens van posar les mans al cap quan van veure excavadores per allà, al costat d'aquells boscos. I sort de la reacció popular, perquè vam aconseguir salvar dues terceres parts. Però no ens oblidem que una de les crítiques que ens feien a nosaltres, els ciutadans de la plataforma Salvem els Coix i Miró el Peix, doncs era, si tant us estimàveu aquest espai natural, què vau fer fa 7 anys o 8 quan es va aprovar els papers? Home, és que els ciutadans no estem pendents del BOE. Jo no llegeixo, no tinc una nova tauleta de nit, el BOE, i això que soc regidor, eh? Però per tant, doncs, esclar, són projectes perillosos. Per què? Perquè si estan allà oblidats i ningú no fa res per canviar-ho, al final acaben plantificant una estació a l'Aquàtic i de cop i volta dius, ostres, m'han suprimit l'estació al centre i ara què fem? Doncs mira, ens aguantem, perquè no vam reaccionar en el moment que tocava.
Són les 11. Andreu Bosch, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per acompanyar-nos en tota aquesta legislatura en què hem tingut Andreu Bosch com a portaveu d'Acció per Sitges. Notícies en connexió com ràdio, en 5 minuts tornem a seguir.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.